Radio Astel.
Radio Astel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon diumenge, bona Pasqua, amics i amigues. Jesús ha ressuscitat. Aquesta és la gran notícia que podem donar després d'aquesta nit, en què l'Al·leluia, el Glòria, les campanes, la festa, el color blanc han substituït les tenebres, la reflexió en dolor i el color lila de preparació que havíem tingut com a referència durant la Quaresma. És Pasqua, Jesús ha ressuscitat i els evangelis, especialment el de Joan, ens donen molts detalls sobre el que és aquest misteri revelat i aquest gran esdeveniment. Ahir dissabte no hi havia celebracions, però avui, de quina manera, sí que n'hi ha. Des de la vetlla pasqual, intensa, aquesta nit passada, fins a les celebracions del dia d'avui. I no només avui, sinó els propers 7 dies, és a dir, en l'octava de Pasqua, que és una única festa per la seva importància, i els 50 dies que té tot el temps pasquals. Al·leluia, joiosa Pasqua, amics i amigues. I us oferim el millor de la setmana. El bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ens parla de l'any jubilar de la Vera Creu de Caravaca amb el lema Camí de la Creu, Camí d'Amor. Ricard Barba, rector de la Vall d'Avui, ens parlarà d'altra banda dels 900 anys de la consagració de les seves esglésies romàniques que es viu aquest any. La secció La litúrgia a prop estarà dedicada a la Pasqua i a la seva litúrgia amb el sacerdot diocesà de Barcelona, Josep Joan Badia, rector de la parròquia de Crist Rei de la capital catalana. Jordi Breu ens presentarà el llibre Mireu els lliris del camp, Joan Carrera, un testimoniatge de fe, una miscel·lània d'homenatge sobre el bisbe Joan Carrera amb aportacions de moltes persones. Aquest llibre es presentarà l'11 d'abril a 6:45 de la tarda a l'església de Sant Pau del Camp de Barcelona. I la secció en sortida oferirà la primera conversa a prop dels exclosos amb Josep Vidal, Teresa Trias i Maria del Carmen Olaya, amb Glòria Carrizosa, que també ens acompanyarà. Tot això fins a les 9. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
S'està celebrant des del 7 de gener, des d'ara fa tot just un mes, a la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca, a Múrcia, l'any jubilar 2024 d'aquest santuari cristià, on s'espera que hi arribin, tots aquests mesos de l'any, més d'un milió de pelegrins d'arreu del món. El bisbe José Manuel Lorca Planes destacava, en la inauguració de l'any jubilar, que la raó de pelegrinar és senzilla i es converteix en un focus d'espiritualitat i de pelegrinatge per a tothom. Afegia que pelegrinar a Caravaca suposa entrar en el misteri d'amor que ens ofereix Jesucrist a través de la creu i de la seva misericòrdia. Aquest és el primer jubileu de Caravaca després de la pandèmia del coronavirus. En la celebració inaugural van concelebrar, de fet, dos bisbes, a més del mateix bisbe de Cartagena, també el de Granada, José María Gil Tamayo. L'any jubilar 2024 ha coincidit aquests dies, a més, des de dilluns passat i fins aquest mateix dimecres, amb la celebració d'una nova assemblea anual dels delegats de mitjans de comunicació de les diòcesis espanyoles, precisament a Múrcia, i amb un pelegrinatge aquest dimarts tot just a Caravaca de la Cruz. Ens acompanya avui uns minuts el mateix bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Molt bona tarda, monsenyor Lorca Planes, un plaer.
Muy buenas tardes a todos ustedes.
Muchas gracias por habernos atendido. El año jubilar de Caravaca se celebra cada 7 años, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí, efectivamente, cada 7 años. Lo aprobó así el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, y ya llevamos... Este es el 4º año jubilar después de esta concesión del Santo Padre.
¿Cómo es la dinámica de este año, también llamado de gracia, ¿no?, año jubilar, en el propio santuario de Caravaca de la Cruz, situado, para los oyentes que no lo conozcan, pues en la parte alta, ¿no?, de la región de Murcia, en la parte más montañosa?
Murcia no es muy montañosa, pero está en el noroeste de la región de Murcia, uh-huh, prácticamente coincidiendo casi con la provincia de Albacete, Jaén, Granada y Murcia. En ese ángulo está Caravaca de la Cruz.
Uh-huh. Y como decíamos, ¿cómo es la dinámica y cómo se vive la experiencia de peregrinar a Caravaca, sobre todo en este año jubilar?
Bueno, pues es una experiencia en la que confluyen muchísimas personas y muchísimas entidades. La primera, pues la diócesis de Cartagena, trabajando también con esta ilusión de poder ofrecer esta oferta de la Santísima Ibera Cruz, la cofradía de la Santísima Ibera Cruz, trabajando también con muchísimos voluntarios y mucha gente absolutamente disponible y atenta para acoger a todos los peregrinos. La ciudad de Caravaca, naturalmente, que ha vivido también con un corazón de anfitriones. Luego, la comunidad autónoma de la región de Murcia, en la que de alguna forma está desembarcando todas las posibilidades para que este año jubilar pueda llegar a todos y todo el mundo que venga pueda encontrarse como en casa. Y también el excelentísimo ayuntamiento. Vamos, es una conjunción de fuerzas, de experiencias, de ilusiones, de instituciones y de empresas, porque hay también una plataforma que la forman los empresarios de la región de Murcia, que están colaborando en el Camino de la Cruz, uh-huh, y que están facilitando prácticamente todas las informaciones, que esté todo lo más accesible posible.
Avui estem parlant amb el bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, de l'any jubilar de Caravaca de la Cruz. Por lo que sabemos, no hay tiempo para hablar mucho de esto, pero sabemos que está documentada la presencia de peregrinos en Caravaca desde la Edad Media, desde el siglo XIV. ¿Cómo empieza esta historia, por lo que sabemos? Y sobre todo, ¿cuál es la historia y la tradición de esta Vera Cruz, de esta cruz?
Bueno, desde ya usted ha hecho referencia a estas épocas verdaderamente ancestras, donde se sabía y se peregrinaba a la Santísima Vera Cruz, y luego la expansión de la devoción de la Vera Cruz a toda América del Sur. Aquí habían en Caravaca muchas órdenes religiosas, aparte de la Orden de Santiago, la Orden del Temple al principio, pero las órdenes religiosas llevaron prácticamente la devoción de la Vera Cruz a toda Sudamérica y también pues a otros lugares del mundo, ¿no? Porque bueno, los jesuitas en la parte sur de Sudamérica tuvieron una actividad muy floreciente. De hecho, los santos San Juan de la Cruz, Santa Teresa, conocían perfectamente también esta existencia, y San Juan de la Cruz tenemos documentado que al menos 7 veces estuvo aquí. Santa Teresa vino a fundar su palomarcico, como ella decía, su convento, pero pasó de largo, porque no llegó a entrar en Caravaca por otras circunstancias que sucedieron y tuvo que desviar el camino. Pero realmente esta influencia, esta espiritualidad que se vivió en aquella época y que se vive actualmente, ha hecho que la devoción de la Vera Cruz sea una devoción pues que va en las entrañas de los caravaqueños y que va en las entrañas también pues de todos los peregrinos que se acercan a la Vera Cruz. Uh-huh. Una experiencia preciosa y que llega a lo más hondo del corazón.
Pues recomendamos una peregrinación. Desde Cataluña estamos relativamente cerca, desde cualquier sitio, a Caravaca de la Cruz durante este año. Recordem que es pot guanyar la indulgència plenària, la indulgència plenària en les condicions establecides per la Iglesia, la confessió, la comunió i la oració per el Papa. I finalmente, perquè vamos un poco mal de tiempo, però Monseñor José Manuel Lorca le quería preguntar por la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación de las Diócesis Españolas, que se ha celebrado estos últimos tres días. Usted ha sido anfitrión y además, como obispo responsable, como presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones del Episcopado Español, pues también ha presidido la reunión. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué destacaría?
Pues ha sido una... Estaba precisamente también el delegado episcopal de Comunicaciones Sociales de
Cataluña, de el obispo de Lleida, sí.
De toda Cataluña, el obispo de Lleida. Sí. Sí, una presencia muy viva y realmente podemos decir que ha sido una experiencia gozosísima. Muy gozosa, porque nos ha servido para unir más los lazos de fraternidad entre nosotros, aprender más cosas y sobre todo poder tener pues la oportunidad de conocer lo que están haciendo también otros delegados en otras diócesis, que nos enriquece a todos.
Se ha hablado de temas diversos, ¿no? De temas actuales también.
De inteligencia artificial como una realidad también que tenemos aquí en el hoy de cada día. Uh-huh. Y que va a tener una presencia muy viva prácticamente en toda la sociedad, porque uh-huh. todo, de alguna manera, va a estar muy presente en todo. Y bueno, pues hemos escuchado el mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco, que por cierto, cuando fuimos a presentarle el que comenzábamos el año jubilar, el Papa Francisco nos dijo que mucho ánimo, adelante, pero sobre todo que hiciéramos todo lo que pudiéramos para ayudar a que los peregrinos vivan la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y nos invitó a que hayan sacerdotes disponibles para la confesión y que perdonen y perdonen. Uh-huh. Y realmente el Santo Padre nos animó muchísimo a ponernos el vestido de misericordia y al mismo tiempo de anfitriones para acoger a todo el mundo.
Molt bé. Avui hem parlat amb el bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, també president de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola. Muchísimas gracias. En todo caso, acabamos invitando a los que nos escuchan a leer este mensaje del Papa para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, precisamente centrado en el potencial y los peligros de la inteligencia artificial.
Efectivamente. Y les pido perdón también por no hablar catalán, pero...
No se preocupe.
Estoy en la periferia de la península.
Sí, 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 no se preocupe. Está cerca de Valencia, pero está en Murcia, donde allí...
Fíjese una cosa, que en la Edad Media contaban también un historiador de aquí que donde se hablaba el mejor catalán era en Murcia.
Ah, fíjese.
Nosotros en nuestro lenguaje tenemos muchísimas palabras catalanas.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Lo decimos con ya una naturalidad y un orgullo muy grande.
Pues compartido este orgullo, hablando en este caso en castellano, sin ningún problema. Un abrazo, don José Manuel Lorca Planes, a usted, a la diócesis de Cartagena, a Murcia y a Caravaca de la Cruz. Esta reliquia, según la tradición de la Cruz de Cristo, seguro que seguirá provocando mucha devoción. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel. La litúrgia a prop.
Passa un minut de 6:45. La Pasqua és un dia, el diumenge de Resurrecció, però per la importància d'aquest gran esdeveniment que perviu també avui, l'Església l'estén d'una banda a una octava, 8 dies, que són com un de sol, i a un període que és la cinquantena, és a dir, 50 dies, 7 setmanes, amb un diumenge per davant i l'últim, que és Pentecosta. Del que és la litúrgia del temps de Pasqua, volem parlar avui i ho fem en conversa amb el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Josep Joan Badia, també liturgista, amb coneixement, per exemple, de la litúrgia montserratina, per experiències pròpies passades, i actualment rector de la parròquia de Crist Rei de la Sagrera, a Barcelona. Mossèn Josep Joan, bona tarda i bona Pasqua.
Bona tarda i bona Pasqua. Aleluia, el Senyor ressuscitat.
Efectivament, avui em venien ganes això de començar aquesta secció dient la litúrgia a prop, aleluia, aleluia, bona tarda, aleluia, aleluia. No, això es diu, és un detall, quan el diaca diu aneu-vos-en en pau, en l'octava de Pasqua sempre aleluia, aleluia, oi?
Molt, sí, així és, i es pot allargar durant tota la Pasqua, eh?
De fet, sí, és obligatori en l'octava, en els 8 dies després de resurrecció, però durant tot el temps de Pasqua també es pot fer. Bé, anem per parts, perquè podríem estar hores parlant de la litúrgia de la Pasqua, però, si li sembla, vaig acotant una mica. Comencem per la Vetlla Pasqual, que és la celebració més llarga de l'any, habitualment. Algunes comunitats fins i tot la fan durar hores. A Montserrat acostuma a durar, la vam transmetre per Ràdio Estel, més de 2 hores i mitja, aproximadament. I, bé, la Vetlla Pasqual, com a moment més important i més joiós de l'any, té diverses parts significatives que, si li sembla, destaco perquè vostè comenti, no? Primer, el ritual de l'exterior de cada temple, de cada església o catedral, que és aquest ritu de l'aigua i el foc amb l'encesa del ciri. Aquí comença tot, comença la vida per sempre, no? I després, a dintre, doncs, tot es desenvolupa, primer amb una llarga litúrgia de la paraula, es poden fer fins a 9 lectures de l'Antic Testament i el Nou, es repassa tota la història de la salvació, amb el Glòria abans de la lectura del Nou Testament, acostumen a sonar les campanes. Després hi ha, doncs, tot el que és la litúrgia normal de l'Eucaristia, però amb aquest ritu del baptisme i l'aspersió. Bé, de tot el que hem exposat ara, així com a esquema d'inici, què creu que és el més important de la Vetlla Pasqual? O quin missatge creu que ofereix?
A veure, la Vetlla Pasqual tota està referenciada amb la resurrecció de Jesucrist i amb el baptisme, com a conseqüència de l'Eucaristia. Uh-huh. Llavors, com bé has dit, les diferents parts, l'important és que comença amb el foc, la llum. Jesús és aquell que ens porta la llum. I amb el baptisme també rebem la llum de l'Esperit Sant. Per tant, diguem d'alguna manera que ell és el que ens allibera de les tenebres del mal, del pecat, de la mort. Uh-huh. És la llum. L'aigua és el signe de la vida, que també recorda el nostre baptisme. Sereu batejats amb aigua i foc. El baptisme és aquest do de l'esperit, que significa aquest foc, i al mateix temps l'aigua regeneradora, que significa la vida nova. Aquella nit de la vetlla ens recorda que pel baptisme vam ser sepultats en Crist en el sentit de que entrant a les aigües, l'home vell, la persona vella, la realitat antiga, queda enrere i reneix de les aigües una vida nova. Per tant, tota la vetlla ens va recordant aquest reneixer a la llum que és Crist. Les paraules de Déu, les lectures, ens van dient com Déu ha anat actuant en la història de la humanitat per anar fent-nos arribar aquesta llum, aquesta aigua, aquesta vida nova que és Crist, fins el Crist ressuscitat que es proclama a l'Evangeli. I després hi ha un altre espai important, que si no hi ha ningú que s'hagi de batejar o confirmar, que a les velles pot haver-hi sí, persones per confirmar o per batejar, però si no n'hi ha, el que fem és la benedicció de l'aigua amb la que es faran els batejos durant l'any i al mateix temps un moment molt important en què la comunitat amb els ciris encesos recorda i renova les renúncies i les promeses baptismals. Mm-hmm, o sigui, sí, allò que un dia van dir els nostres pares i padrins en la litúrgia del baptisme, ho repetim nosaltres cada vetlla, per tant, renovem amb nosaltres de manera conscient el baptisme.
Sí, sí, és important això perquè tant si hi ha baptismes d'infants o d'adults, en el cas dels adults, dels catecúmens, és especialment indicat que sigui a la vetlla pasqual, precisament, com si no n'hi ha, doncs sempre revivim tots aquest ritu del baptisme. Hi ha alguns elements també molt importants. Un, a l'inici, i és que aquest foc que s'encén en el ciri pasqual gros es va transmetent, no?, a tots els que participen en la celebració en espelmes petites. És bonic aquest gest, tots anem participant de la il·luminació de Crist ressuscitat, normalment encara amb les llums de l'església tancades, i encara mig a les fosques hi ha una persona, pot ser un diaca o un laic o el mateix celebrant, proclama el pregó pasqual. Això és molt important, també és aquell anunci, no? Som tots instruments, testimonis de resurrecció.
Proclama l'anunci d'aquesta resurrecció i proclama sobretot el sentit d'aquesta llum. El sentit de que aquesta llum és llum que guia, però no és una llum que ens guia cadascú de nosaltres i que es guia la comunitat i que guia la comunitat cristiana, que guia el món, que guia la història del món, del passat, del present i del futur. Uh-huh. Aquell moment a fosques en el que cada fidel, cada assistent té un llum encès, que l'encès de la llum del Crist, per tant participem de la llum del Crist, escolta com aquella llum, mitjançant el pregó, aquella llum ha estat la que ha anat guiant tots els períodes de la història de salvació. Uh-huh. Per tant, allò que celebrem és una acció de Déu en Jesucrist que mitjançant de l'Esperit Sant actua en la història humana també avui. Uh-huh. Per tant, és una manera, el pregó el que fa és no només anunciar, sinó el record actual que actualitza aquella realitat. Si t'hi fixes, uh-huh, això, podem trobar-hi una mica de reflex en la Pasqua jueva, que al principi l'infant o el més ancià recordaven les gestes més importants que Déu havia fet amb el poble d'Israel per alliberar-lo. Uh-huh. Nosaltres, amb el pregó, el que fem és recordar, amb una memòria que actualitza, les accions més importants del Déu de la salvació fins a arribar a Jesucrist. Uh-huh. Per tant, és allò, però en lloc de partir d'un salms o d'un text bíblic, parteix d'una proclamació. Però sí, és sí, una memòria que actualitza.
I tant, i amb la novetat de Jesucrist, sense desconsiderar tota aquella història sagrada de la Pasqua del poble d'Israel.
No, la porta a plenitud.
Exacte, la porta a la plenitud. Bé, i la vetlla pasqual després té tot el desenvolupament de l'Eucaristia. És molt important el moment en què es canta el Glòria, que és, no?, com dir, ja hem entrat a la Pasqua, oi? El Glòria, l'última lectura abans de l'Evangeli, que és de la carta als Romans, del Nou Testament, i després la proclamació de l'Evangeli i la liturgia eucarística. Anava a dir normal, no és normal, perquè és molt més alegre, amb cants molt alegres, a vegades amb el prefaci, la pregària eucarística cantada, no? És tot, es nota que és Pasqua.
Però et dic una cosa.
Sí, mira, digui, digui.
A vegades pensem que si posem més cant és més litúrgia, o és més gran la litúrgia. No, o sigui, segurament en algun lloc, perquè era una comunitat reduïda, amb pocs mitjans, doncs van fer la litúrgia d'aquella nit molt senzilla i molt, molt, molt elemental. És igual d'alegre que aquells que hem cantat 20 vegades en l'Eucaristia de la Vella. No, és el text, són els símbols el que li dona l'alegria.
Mm-hmm. I tant. I
el cant hi ajuda, i tant. Hi ajuda el cant, hi ajuda la música, hi ajuda tot, però, clar, a vegades un es troba en comunitats molt reduïdes, en espais en reductes, on no pot, no té tot aquest mitjans.
Clar, però quan és més gent i hi ha un ambient on es pot donar aquest caliu més enllà de la música, doncs millor que no sigui només la música, no?, la que marqui aquesta alegria.
L'important és que el que marca l'alegria és que estiguem molt atents al contingut, al que diem, al que estem dient a la missa, perquè sí, és molt important tot allò que es va dient en aquesta missa. És que és la missa de la paraula. O sigui, en aquesta, la vetlla està molt basada en la paraula.
I tant.
Després hi ha els símbols que acompanyen la paraula.
Però la paraula molt important. Avui parlem amb Josep Joan Badia.
La paraula ens explica el que estem fent i els símbols del que estem fent. Sí, o sigui, sí, per què encenem un foc, perquè ens són unes llànties, perquè venim l'aigua. O sigui, tot el contingut, tota la paraula, que a més en la litúrgia, la paraula litúrgica, el llenguatge litúrgic, és molt cuidat.
Sí, sí.
Cuida molt que tot porti en aquella realitat que estem vivint. Per tant, això és important. La glòria és l'himne per excel·lència de l'Església.
Mm-hmm.
L'himne, però no himne perquè es canta. Un himne es pot cantar o es pot recitar.
Sí, sí, tant és, no? Però és l'himne igualment.
Però
sí, sí.
L'important és que és el nostre himne, himne que ens fa poble de la nova aliança.
Sí, sí.
Doncs nosaltres també tenim un himne. I aquest himne està tot relacionat amb aquest Crist ressuscitat, que és la raó de ser de l'Església com a poble de Déu, que precisament, brollada de la creu del Crist, reneix i s'enforteix a la Pasqua i acabarà amb la Pentecosta, que li dona la vida de plenitud.
Bé, ens hem entretingut molt amb la vetlla pasqual, però en els dos minuts que ens queden encara parlarem una miqueta més de tot el temps de Pasqua que estem compartint amb el sacerdot Josep Joan Badia, rector de la parròquia de Crist Rei de Barcelona. Dèiem, mossèn Josep Joan, que la Pasqua no és només la vetlla pasqual, sinó que són 50 dies. Primer, aquests 8. A la missa que transmetem cada dia a Ràdio Estel, s'està veient que es canta el Glòria, o es recita el Glòria cada dia. Hi ha també a la litúrgia de les hores els mateixos salms. Hi ha una repetició, 8 dies, com una gran festa, oi?
Sí. Sovint donem molta importància a la Quaresma, que la té. I arriba Pasqua, i acabada la Setmana Santa, mengem la mona, sí. I acabada la mona, s'ha acabat tot.
I anem cap a l'estiu, ja ens oblidem, que aquí hi ha...
Festa de la Mare de Déu, per mig de la Pentecosta, Sant Jordi, hi haurà coses que ens recordaran, però oblidem que és una festa que perdura 8 dies i fins a 50.
Sí, sí.
Llavors, el temps central del cristià, i especialment del catòlic, i reafirmo, i el subratllo, catòlic, és la Pasqua.
Sí, sí.
La Quaresma ens prepara per una Pasqua plena. I, per tant, aquest és el temps ple. Festa, no perquè ens passem 50 dies de Holgorio. No és això. Estem parlant 50 dies en els quals interiorment ens hem deixat portar per la litúrgia que ens va recordant una vegada i una altra que participem, que estem cridats a participar de la resurrecció de Crist. Mira...
Hem d'acabar, ens queden 20 segons. Si pot acabar ràpidament?
Mira, acabo amb un text que sortia a la missa d'ahir, a una de les oracions, que deia, Senyor, que en aquest venidi, Senyor, que en aquesta Pasqua, el Crist ressuscitat, ens recorda que pel baptisme hem entrat a la vida divina de Déu Pare.
Moltes gràcies, mossèn Josep Joan Badia. Tindrem ocasió de tornar a parlar de la Pasqua, que això és molt llarg. Una abraçada, eh?
Una abraçada i gràcies a tots. I, aleluia, bona Pasqua, el Crist ha ressuscitat.
Això mateix. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Fins aquí, la litúrgia a prop.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Volem presentar avui l'any Taüll, una commemoració pels 900 anys de la consagració de les esglésies d'aquesta zona de Taüll. una celebració que està en marxa des del 10 de desembre passat, quan es va celebrar l'Eucaristia d'inici. Entre els actes de dinamització destaquen, per exemple, una ruta guiada titulada Taüll 900 anys. Serà de diumenge 24 de març, que és diumenge de Rams, fins dimarts 31 de desembre. Lleida canta pel romànic és una altra de les iniciatives programada entre diumenge 28 d'abril, diumenge 28 d'abril, en diferents esglésies de la vall d'avui. Parlem amb el rector d'aquestes esglésies romàniques, històriques, emblemàtiques al Pirineu català, mossèn Ricard Barba. Bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
Primer de tot, felicitats per aquesta commemoració. Ens pot recordar, per aquells que no coneguin aquest preciós lloc, a què ens referim quan parlem de les esglésies de Taüll? Són tres esglésies, oi?
No, a veure, abans una precisió.
Sí.
La celebració nosaltres les hem dividit en dos blocs. El primer bloc va començar el 10 de desembre del 2022, que van ser les celebracions internes de la nostra parròquia.
Sí, molt bé.
La missa del bisbe del dia 10 de desembre, del 23, posava la divisió de les dues celebracions de la parròquia. Hem fet nosaltres les xerrades, conferències, celebracions, jornades de pregària, concerts, adreçats a les persones de la parròquia, vull dir, la comunitat que conforma la parròquia de la Vall de Boí.
Molt bé.
A partir del 10 de desembre del 23... La missa del bisbe comença l'any boí, que és la programació, podem dir, del Centre Romànic de la Generalitat de Catalunya, una programació, podem dir, més oberta a les persones que ens visiten i més oberta a les activitats en general i més d'índole més cívica, per dir-lo així. La nostra celebració més interna, més espiritual, més treballada a la comunitat nostra, l'hem fet durant un any nosaltres aquí.
Sí, va ser tot l'any passat, diguéssim, des del final del 22 fins al 23.
A missa del bisbe. Per tant, l'any Taüll, que s'anomena, és la forma que diuen de la manera en què el Centre Romànic, la Generalitat, el mateix bisbat, tot el consorci, tota l'organització de les esglésies romàniques, doncs ofereix de cara a les grans celebracions de fora. Nosaltres hem celebrat abans de que se celebrés el dia propi de consagració, que va ser el dia 10 de desembre i 11 de desembre de 1123. Molt bé. La pregunta que em fas, nosaltres no, aquí som més de tres esglésies.
Sí, sí, exacte. Són unes quantes de tota la zona, no?
I són l'església de Durro, la Nativitat, l'església de Barruera, Sant Feliu, l'església de Rilldavall, que és Santa Eulàlia, l'església de Cardet, que és de la Mare de Déu, les dues esglésies de Taüll, que són Santa Maria i Sant Climent, i l'església de Sant Joan de Boí. I tot aquest és un conjunt general que també inclou l'església de Coll.
Déu-n'hi-do, en són moltes. Jo quan deia tres pensava precisament en les dues de Taüll i en la de Santa Maria d'avui, però efectivament són moltes més. No sé si canònicament formen una única agrupació parroquial o en són més.
De Boí són de Sant Joan, Santa Maria és de Taüll.
Molt bé. Sí, disculpi, exacte. Sí, Sant Joan i Santa Maria de Taüll, molt bé.
Sant Climent de Taüll.
Molt bé.
Comptaves ara, que la pregunta que m'acabes de fer qual era?
Sí, no, si són una agrupació parroquial única, totes.
Sí, és una agrupació parroquial. Encara alguns, les més grans, mantenen la entitat de parròquia, cada poble, però està des d'una sola gestió pastoral i administrativa, que és la rectoria de la Vall de Boí.
On està vostè al capdavant? No sé si té alguna ajuda d'alguna altra prevera o diaca.
No, l'única ajuda que tenim aquí és de Déu Nostre Senyor en persona.
Sí, això, aquesta és la més important, mossèn Ricard Barba.
No, ja tenim.
Sí.
Bueno, si jo estic malalt o marxo per descansar una miqueta, pues algú de la contrada, del veïnat, me fa la suplència.
Molt bé. Bé, doncs ja ha quedat aclarit. Una primera part que internament és de la comunitat parroquial, tot l'any passat, i a partir d'aquest 10 de desembre la commemoració més cívica en col·laboració amb el romànic de la Generalitat. Hem parlat d'aquesta ruta guiada, també d'activitats culturals, el Lleida canta pel romànic, de tot això vol destacar alguna cosa entre el març i l'abril?
En principi són les dues entitats que ara estan d'entrada al temps de canvi de clima, una mica més caloreta, són les dues activitats que inicien, però n'hi ha diverses activitats que a poc ja s'aniran, ja el consorci del centre romànic ja les anirà dient i les anirà avisant, però en principi són les que arrenquen ara, perquè aquí tot el moviment, sigui el que sigui, les activitats que facin, que fem, sempre han de comptar en el temps.
Sí, i tant. Mossèn Ricard Barba, ja per acabar.
Són més de cara a fora, per dir-lo, de cara a la gent que es visita. Doncs, quan comença el temps més càlid, doncs comença, després ja n'hi haurà en les celebracions grosses a l'estiu, ja n'hi haurà més en cada poble, en els
aplecs,
en les festes majors, ja anirà introduint-se tota una activitat pròpia de les celebracions de los 900 anys de les esglésies de Taüll. Però això s'anirà dient a mesura que avança l'any.
L'any, aquest any, 2024, sí. No, li anava a preguntar per acabar si creu que aquesta commemoració dels 900 anys de la consagració de les esglésies de Taüll és una oportunitat també per fomentar més les visites, no?, que siguin més conegudes aquestes joies del romànic.
Bueno, jo no sé si algú en Catalunya no ha sentit parlar o no...
Segur que sentia parlar, jo crec que gairebé tothom, sí.
Per tant, haurien d'esperar els que neixen de nou perquè les puguin conèixer.
Sí, sí. No, però sempre hi ha molta gent que no hi ha anat mai o que potser ha anat una vegada i no se'n recorda, no?
Tot això pot servir, però el principal és que vinguin.
Exacte, exacte. Vine i ho veuràs, sí, molt bé.
De la iconografia, de tot l'ambient de la muntanya, de la relació entre els edificis de les esglésies i les muntanyes. Vull dir, voy es per tastar, per sentir, olorar, veure... Connecta. I això, clar, els mitjans de comunicació són molt importants per avisar, però el contacte directe és lo fonamental en el romànic.
I tant, i tant, i tant. I a més amb aquesta harmonia entre art i natura, certament. Bé, mossèn Ricard Barba, que intueixo que vostè és un dels que venien de Colòmbia, no?, que està al Bisbat d'Urgell ja fa molts anys.
I com és que lo intueixes?
Se li nota per la parla, eh?
La ment parlo català, doncs.
Parla català, però molt bé, el parla, això sí. Encara que sigui amb una mica d'accent colombià, però molt bé.
Això no s'ha de perdre.
No.
Doncs no, sí, jo soc d'allà. Ara faré potser 30 anys, bueno, ara 31 anys de ser-hi per aquí al Pirineu.
Molt bé, molt bé. Doncs enhorabona i que per molts anys més. Una abraçada a mossèn Ricard Barba, rector de la Vall d'Avui. Enhorabona per aquesta doble commemoració l'any passat.
Deixeu,
i aquest.
No heu vingut a veure? Doncs malament, eh?
No, un servidor sí que ha estat, però vaja, seria convenient que no passessin molts anys des de l'última vegada.
Bueno, pues doncs aquí estan obertes les esglésies i la comunitat.
Molt bé. Que vagi molt bé i enhorabona. Una abraçada. Adéu-siau.
Gràcies.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
S'acaba de publicar un nou llibre titulat Mireu els lliris del camp, Joan Carrera, un testimoniatge de fe. És una miscel·lània sobre el bisbe Joan Carrera amb aportacions de moltes persones que el van conèixer i el van tractar. Un cop es va complir, el 3 d'octubre passat, el 15è aniversari de la mort de qui va ser bisbe auxiliar de Barcelona, es va anunciar la publicació d'aquest treball com a homenatge a la seva figura. I des de Ràdio Estel és un goig anunciar per primera vegada aquesta notícia, ja que el nostre mitjà, modestament ho diem, va representar molt en la vida del bisbe Joan Carrera i ell també per a nosaltres. És per això que parlem avui breument amb Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera. Bona tarda, Jordi Breu, què tal?
Hola, bona tarda, molt bona tarda.
Com definiria vostè aquest llibre?
Doncs vostè mateix ho ha dit, és el recull d'unes vivències, sobretot vivències molt personals, de persones que l'han anat coneixent o que el van anar coneixent al llarg de la seva vida. Des de familiars i amics des de que era ben petit, persones que el van conèixer primer com a rector de parròquies de la perifèria a Badalona o a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Isidre, i ja després com a bisbe. No? I aquí hem volgut reflectir-ho, no? Que tothom que pogués parlar d'ell amb el seu record, les seves vivències, alguna anècdota també, i etc.
Molt bé. El bisbe Joan Carrera, nascut al Baix Llobregat el 12 de maig de 1930 i mort a Barcelona el 3 d'octubre de 2008, va ser un pastor del poble, així se'l coneixia en molts llocs, amb gran experiència com a sacerdot de connexió amb el món obrer. Què ens ensenya avui el bisbe Joan, senyor Jordi Breu?
Doncs ell, primer que és un gran mestre, això per descomptat, no? És una persona que amb la seva vivència, estant al seu costat, n'aprenies molt. Ell tenia el seu arrelament en el seu amor i l'amor amb Déu, no?, que ens el dona a conèixer per mitjà de Jesucrist, com aquest guia, com aquesta llum que ens il·lumina en la nostra vida cada dia. I, a més, aquest amor amb Jesucrist també ens el fa viure ell a través del seu mestratge i del seu exemple, no? Com si fóssim, com diu l'Evangeli, com un llevat i com a força transformadora.
Avui parlem amb Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera. Ens podria posar alguns exemples de grans aportacions de personalitats a aquest llibre, a aquesta miscel·lània?
Sí, la veritat és que no me'n voldria deixar cap, no, però...
Tranquil.
Partint d'amics d'ell, com va ser el pare Josep Maria Canals, que és el cartoixà, o el Francesc Casanova, jesuïta, mossèn Jaume Aymar, mossèn Ramon Corts, evidentment el bisbe i el senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, que també ha volgut escriure, en Salvador Bacardit, també, no? I alguns mossèns, i sobretot gent, ja li deia, no?, de moment, gent que estava treballant amb ell colze a colze amb la catequesi o portant a l'escola parroquial aquí al Casal dels Àngels. I també hi ha dins de l'àmbit molt important, com vostè deia, dels mitjans de comunicació, doncs vostè mateix, Francesc Rosaura, que també hi ha participat, l'Antoni Bassas també, i dins d'un últim apartat que hem anomenat País, Societat i Cultura, doncs el seu gran amic Jordi Pujol, que sempre l'hem tingut molt present perquè ell sempre ens ha dit: jo vaig ser una de les últimes persones que el vaig veure en vida, i vostè també ho recordarà, perquè participa els dos amb el... Em sembla que era el primer cafè.
El programa matinal El Primer Cafè, a principis de setembre de l'any 2008, van coincidir tots dos a l'estudi, fins i tot van prendre un cafè aquí al costat, un record molt entranyable aquell. Bé, podem avançar, oi, una data de presentació, que em sembla que és l'11 d'abril?
Sí, aquí ja sí que us ho puc dir en primícia, i em fa molta il·lusió dir-vos-ho aquí a Ràdio Estel. Doncs serà el dijous 11 d'abril, a les 18:30, o 18:45, a la parròquia de Sant Pau del Camp.
Molt bé, doncs apuntem, el dijous 11 d'abril, a 18:45 de la tarda, a l'Església Romànica de Sant Pau del Camp de Barcelona. Ja es pot adquirir el llibre, per cert, però?
El tenim ja aviat el farem adquirir. Volem fer arribar a les persones que hi han participat una mica de tenir una deferència amb ell, i ben aviat doncs es podrà adquirir, sí.
Finalment, senyor Jordi Breu, no cal dir que Joan Carrera va ser bisbe auxiliar de Barcelona a partir d'un compromís molt gran com a bisbe, però també abans com a sacerdot, amb la cultura, amb la societat i amb el món de la comunicació. Ell creia molt en els mitjans de comunicació, com les catedrals del tercer mil·lenni, oi? Podem dir que aquestes són les seves grans aportacions com a pastor de l'Església?
Doncs sí. Sobretot això, la seva gran preocupació perquè els mitjans de comunicació estiguessin a l'abast de l'Església i l'Església mateixa es pogués expressar amb els mitjans de comunicació, Ràdio Estel, teníem Catalunya Cristiana, i també el seu amor i l'estimació vers Catalunya, no? Que aquí sí que també ho tenim molt, molt palpable i evidentment, i fins i tot en el seu escut, no?, tenint a la Verge de Montserrat com a element principal, una Verge que ell estimava molt i n'era gran devot.
Doncs molt bé, ens quedem amb aquest record al bisbe Joan Carrera. Recordem el llibre Miscel·lània, homenatge al bisbe, Mireu els lliris del camp, Joan Carrera, un testimoniatge de fe. Hem parlat amb el president del Memorial Bisbe Joan Carrera, gran impulsor d'aquesta iniciativa. Senyor Jordi Breu, moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vostès.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
En aquesta sortida setmanal comencem avui un nou cicle que titulem A prop dels exclosos. És una iniciativa del Secretariat Diocesà de Pastoral pels Marginats de l'Arcabisbat de Barcelona amb l'objectiu de conversar sobre l'acció social de l'Església. a la mateixa arxidiòcesi. Per fer els espais d'aquest cicle dins de la secció en sortida, comptem amb la presència de la periodista Glòria Carrizosa, voluntària del Secretariat Diocesà de Pastoral pels Marginats. Glòria, bona tarda.
Bona tarda.
I, com sempre, la Glòria ens presentarà uns testimonis de diferents entitats.
Doncs sí, en aquesta ocasió ens acompanyen els representants de tres entitats que treballen amb infants i joves. Mossèn Josep Vidal, director de l'Organisme Benèfic i Assistencial, OBA, la senyora Teresa Trias Jové, directora de la Fundació Fàtima, i la senyora Mari Carmen Olaya, directora de la Fundació Gavina. Benvinguts a tots tres.
Hola.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quins són els trets distintius de les seves entitats pel que fa a l'atenció dels infants i joves?
Bé, nosaltres, diguéssim, la Fundació OBA, diguéssim que tenim una trajectòria des de l'any 1946, en què ens va fundar el doctor Tarrés, Pere Tarrés, el beat Pere Tarrés, és l'única fundació que va crear ell, diguéssim, des dels seus principis, quan ell era el de Secretariat de Beneficència del Bisbat de Barcelona. Però la nostra missió, tenim la visió nostra és atendre màxima qualitat les situacions de vulnerabilitat que afecten a infants, adolescents i a joves. I actualment també ho fem a la gent gran, sempre a la llum de l'Evangeli. Implementar un acompanyament digne i de qualitat en aquelles persones en situació de fragilitat o d'un risc social i potenciar la seva autonomia amb un compromís, amb una responsabilitat, amb una confiança i amb una autonomia personal.
Si vol continuar, Mari Carmen Olaya, sí, per exemple.
Sí, des de la Fundació Gavina tenim un recorregut també amb una mica d'història, no tant com l'OBA. Des de l'any 1979, la nostra fundadora va ser la Conxita Mata, sí. I des de l'inici, la inquietud de la Fundació ha estat treballar per atendre els infants, els adolescents i els joves més desfavorits i en situacions de pobresa del barri del Raval. I aquesta atenció la fem sempre comptant que són nens i nenes que viuen amb les seves famílies i per tant, l'acompanyament amb els adults, no? amb els pares, les mares, els tutors d'aquests infants també és molt important i complementa l'acció que fem amb els infants i joves. Per nosaltres també la qualitat és una màxima, no? Poder fer un acompanyament integral d'aquestes persones, fer un acompanyament amb valors i també amb una acció compensadora que ajudi a sortir-se'n d'aquestes situacions de pobresa, no? Llavors, tot l'acompanyament socioeducatiu i d'orientació el complementem pues, amb ajuts i suports d'atenció a les necessitats bàsiques d'aquestes famílies.
I Teresa Trias, de la Fundació Fàtima.
Sí, nosaltres, la Fundació Fàtima, aquest any ja hem complert els 80 anys.
Molt bé.
Tenim un centre d'acollida de nens aquí dalt al Carmel, i tenim una residència per persones grans a Calella de la Maresma.
A Calella de la Costa, sí.
Exacte. Aquí, en el CRAE, nosaltres, el centre de nens, és un CRAE, perquè nosaltres tenim 32 nens, però tenim la tutela d'aquests nens. Els nens són de lo que és la DGAIA. La DGAIA ens els passa i nosaltres els tutelem. En realitat tenim un contracte de 0 a 12 anys, però quan un nano fa 12 anys, si té algun germà, per suposat, o ja porta molts anys amb nosaltres, la veritat, demanem a la DGAIA que ens el deixin continuar amb nosaltres. I això ens ha donat doncs, bueno, que els nanos estan contents. Nosaltres procurem carregar-los molt la motxilla amb molts valors, sobretot. Els cuidem com si estiguessin a casa seva, que no els hi falti res, menys el que és la família. La família nosaltres no els hi podem donar. Però el carinyo, l'atenció i l'estimació, que això és molt important, procurem que se'ls hi doni.
Molt bé. Doncs també en els últims anys la immigració ha augmentat de forma notable. Vostès atenen persones moltes vegades d'orígens diversos. Com és aquesta acollida i integració?
Des de la Fundació Gavina i el Raval, des de l'inici fins ara, diríem que hi ha hagut com un canvi, no?, en el perfil de les persones que acompanyem, que en els inicis eren de població migrada, però del propi territori espanyol, i ara la població migrada, pues, és de més de 16 nacionalitats diferents. I prop del 60% són persones que venen de... pues això, de fora de l'estat espanyol i de Catalunya. I, bueno, l'acollida, o com es modifica la nostra feina, bueno, jo crec que sobretot és que el fet cultural, no?, de respecte, d'integrar aquesta diversitat, és una feina, és diversitat cultural, és diversitat confessional, no?, de persones que venen, pues això, amb els seus valors, no?, que intentem integrar-los en els valors nostres, no?, en els valors evangèlics, però sí que és veritat que al final ens mou el respecte a totes aquestes persones.
Mm-hmm. I tant.
Molt bé, senyor...
Josep Vidal.
Per bueno, nosaltres, diguéssim, la població amb els infants, jo diria tant amb els infants com amb els ancians, perquè tenim una residència de 110 avis, diguéssim, no... aquesta proliferació, diguéssim, d'immigració, no el notem tant, perquè nosaltres estem atenent en aquelles criatures del país. Diguéssim, a vegades et toca d'urgència, com fa pocs dies, amb uns que van agafar a l'aeroport, agafar a tres nens albanesos, no? Però això és de 24 hores, 48 hores màxim, no? La situació és en aquesta situació de gent del país, en el qual tenim catalans, tenim castellans, tenim musulmans, diguéssim, tenim aquesta barreja, no? I també tenim aquesta barreja, podríem dir-ne, de religions, en el qual hem de ser molt respectuosos. I hem de donar el servei com a església a tots, perquè cadascú tingui el seu espai. No, tots els hem de, diguéssim, convertir, no, en aquell que és musulmà, l'hem d'ajudar que participi de la seva religió.
Mm-hmm. I en el seu cas, senyora Trias?
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que han dit els dos, eh? I, efectivament, nosaltres tampoc no tenim nanos d'aquells. Tenim nens que estan ja... que els han tingut que separar de la família, no són poder d'aquí, poder són estrangers, però les famílies estan arraigades aquí. O sigui que, esclar, això canvia molt. I això que tu deies, Josep, de que tens moltes religions, això, efectivament, ens hi trobem, no? Parlaria hasta de menjars, que a vegades... Okay. No? Hem de posar unes normes i que no es poden, perquè si no haurien de fer menjars, imagina't.
Nosaltres els hi fem a la seva religió, diguéssim. Uh-huh. A lo que ells poden menjar, diguéssim, els hi fem la diferència, perquè això és important, perquè és dintre de la seva religió.
Totalment.
I això se'ls hi ha de continuar, perquè no els hi podem usurpar.
Signes d'acollida, sí. D'acollida integral, no? Uh-huh. Molt bé.
Doncs... Sí. Nosaltres, perquè a part d'això, diguéssim, anem ara... que l'Ignasi ja en un moment donat va fer-ho, diguéssim, en aquesta nova residència cobrint de joves a Barcelona, perquè hi ha un lapsus, diguéssim, de que els tenim fins als 16 anys, i dels 16 als 21, què passa? Hi ha gent que els que tenim des dels 4 anys s'han passat tota la seva vida quan arriben als 16 al carrer. És una resposta que com a Església hem de donar, i el Bisbat de Barcelona l'hem donat a la Fundació en aquesta realitat, i estem a punt de que ens donguin tots els permisos per poder començar aquesta realitat.
La residència de joves, eh?
De joves.
No, anem a la següent qüestió, Glòria.
Doncs sí, realment aquest és un gran repte. També cada vegada hi ha més professionals treballant a les entitats, que crec que és una cosa bona, però pensen que aquesta professionalització pot influir en la transmissió dels valors evangèlics?
Mm-hmm. Totalment, perquè jo crec que ens hem de professionalitzar. El que no podem és estar com els anys... 60 amb persones de beneficència, no? Si han de ser professionals. Perquè si no són professionals, no estem donant resposta com a Església a la societat.
Uh-huh. Sí, Mari Carmen, per exemple.
Sí, no, totalment d'acord. O sigui, la professionalització és imprescindible, no? Atendre tota la diversitat de casuístiques que ens trobem les entitats, pues, la requereix, no? I sí que és veritat que al final també les entitats, no?, tenim la responsabilitat de que quan fem processos de selecció o integrem professionals en els nostres equips, d'alguna manera assegurar-nos treballar perquè hi hagi un mínim de valors compartits, no?, perquè la persona treballadora que s'integra no li xirrien coses, ni a nosaltres ens xirrien coses de les persones que s'integren, no? Llavors, bueno, també comptem, no?, amb els plans de formació que ajuden a mantenir aquests tres identitaris.
Uh-huh. Teresa?
Sí, és que repetiria el mateix,
doncs ja
no?
Està.
Que avui dia és imprescindible la professionalitat, eh?
Passa, uh-huh, que, passa que jo diria que cada dia ens és més difícil trobar joves que visquin l'Evangeli, professionals. I aquesta crec que és una tasca que en aquests moments ens està tocant a les entitats. Com formem en els nostres professionals a ser creients? Aquí i a respectar. Està. I això és un repte en aquest actual. Eh?
Mm-hmm. Molt bé. Últim punt que tractem avui, Glòria.
Doncs sí, m'imagino que quan aquests infants i joves doncs, estudien, estan ben preparats per incorporar-se al món laboral, doncs és una gran satisfacció. Poden explicar breument doncs, algun testimoni d'esperança d'aquests joves que han passat per les seves entitats?
Jo molt, perquè tenim joves que els acompanyem totalment. I a vegades hem recuperat a joves que han passat, en el qual després venen, piquen a la porta perquè tornen a casa seva. Que l'important és que molts tornen a casa seva. Llavors, com els ajudem, no?, en aquest acompanyament com a jove a descobrir totes les etapes noves que ells viuen a nivell d'estudis. Bueno, ajudar-los a estudiar, que estudien una carrera, que molts actualment, amb un en concret, cada d'allò està participant amb entitats d'església, diguéssim, com a voluntària, no?, i se forma per aquesta realitat. I això costa, perquè, clar, no solament són pagar-los els estudis, també, mm-hmm, perquè molts estan a dues llums, eh? Vull dir, també, dintre de l'Església hi ha entitats que ajuden a fer això, també, diguéssim, a presentar que puguin acompanyar-los. I així van superant. Nosaltres tenim advocats, tenim preveres que han estat en centres, si en tenim gent, que altres també tenim dades que estan a la presó, cuidado. Però vull dir, hi ha tota una realitat, però hi ha un ventall que aquell jove, aquella noia, aquell noi que vol aprofitar, nosaltres li donem la mà. Li donem la mà per què? Perquè es formi com a persona. Com a persona i pugui formar una família que potser moltes vegades no ha tingut.
Mm-hmm. Sí, Mari Carmen.
Sí, bueno, jo volia... A Gavina tenim pues, molts casos, no?, bonics. Ara ens estem trobant a molts joves que estan fins i tot tenint la seva primera oportunitat laboral amb nosaltres, no? Els incorporem a l'equip fent substitucions, fent suplències, i això dona moltíssima alegria. I també incidir en el que deia el mossèn, no?, de que necessitem donar aquest suport econòmic perquè puguin sostenir estudis. I això també ho intentem des de la Fundació.
Molt bé. I finalment, Teresa.
Nosaltres també, i el que sí que fem molt nosaltres és des de molt petits, com que ja ens venen des de zero, però sempre, sempre a les escoles, que es vagin formant. Quan van a escoles, que la veritat, molt bé, molt bé, perquè així la directora diu que té molt més control, que té molta més d'això. Ara, actualment, hem tingut un nano que nosaltres, en teoria, no tindríem que tenir, amb 18 anys, acabat el batxillerat, la selectivitat, i ell sempre em deia, Tere, jo, quan acabe, què? Digo, bueno, pues tu di. Dice, jo, ingeniero. Pues seràs ingeniero. Però ara resulta que no. Que a mi lo que me gusta es esta carrera de audiovisual, bueno, aquestes coses modernes d'avui dia que només es fan a universitats privades, uh-huh. I està a la ENTI i molt bé, molt bé. O sigui que això és un repte també per tot l'equip educador,
Uh-huh. Molt bé.
Doncs moltes gràcies a tots tres per compartir doncs, amb els oients de Ràdio Estel tota aquesta acció social que fan amb els més joves a la diòcesi de Barcelona.
Doncs gràcies, Glòria Carrizosa. Així hem començat avui aquest cicle a prop dels exclosos, iniciativa del Secretariat Diocesà de Pastoral pels Marginats de l'Arquebisbat de Barcelona, amb Josep Vidal, director de l'OBA, organisme benèfic i assistencial, Teresa Trias, directora de la Fundació Fàtima, i Maria del Carmen Olaya, directora de la Fundació Gavina. Doncs fins la propera ocasió. Fins aquí la secció en sortida. I fins aquí aquesta edició especial del Sense Distància, avui diumenge de Pasqua, també amb un horari diferent que haureu notat. Hem començat mitja hora abans i acabem també mitja hora abans. Ara, a 9:15, les laudes des de Montserrat, que també tenen un horari diferent en ser diumenge de Pasqua, tenint en compte que aquesta matinada la vetlla pasqual ha acabat molt tard. També hem entrat en l'horari d'estiu, no ho oblideu. Les laudes i després el programa Tot Sardana amb el Gerard Carrión. Joiosa Pasqua, ens retrobarem en les properes edicions del Sense Distància. Adéu-siau!
Us oferim en directe la pregària de laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat.